al febrer al seu hospital 2 mesos abans que el gruix de la resta dels casos. Més notícies encara. Totes les forces del Parlament de Catalunya han rebutjat avui la prohibició d'exhibir estelades durant la final de la Copa del Rei diumenge a la nit a l'estadi Vicente Calderón de Madrid, entre el Barça i el Sevilla. Fins i tot el PP català s'ha pronunciat en contra d'aquesta posició de la prohibició, defensada d'altra banda per un sector important dels populars espanyols. Junts pel Sí parla de decisió indigna, Catalunya Sí que es pot acusar el PP d'agitar el debat polític i la CUP fa una crida a omplir l'estadi de l'Atlètic de Madrid de banderes estelades. Hi ha hagut un recurs presentat per l'Associació Drets i un jutge de Madrid acabarà decidint si finalment es permet aquesta entrada de banderes independentistes a l'estadi Vicente Calderón, escenari de la final de la Copa aquest diumenge, o si es manté la prohibició dictada per la delegació del govern espanyol a la comunitat madrilenya. També hem sabut avui que l'exconseller de Presidència i exportaveu del govern català, Francesc Homs, serà jutjat pel Tribunal Suprem, acusat de desobediència, prevaricació i malversació per la seva participació en l'organització de la consulta sobre la independència el 9 de novembre de 2014. El tribunal ha fet seu el criteri del fiscal i considera que hi ha indicis per investigar-lo. Un succés desgraciat i tràgic, un home ha mort avui a la tarda a Alfarràs com a conseqüència de ferides d'arma blanca. Una baralla en un pis del carrer Enric Granados d'aquesta localitat del Segrià ha acabat amb 2 ferits, un home i una dona. L'home mort és el pare de la noia ferida per les ganivetades. L'home és qui tenia les ferides més greus i fins i tot s'ha activat un helicòpter medicalitzat per poder-lo atendre. La dona de 33 anys ha quedat en estat crític. Els Mossos han detingut un home passades les 4 d'aquesta tarda, Alfarràs mateix, acusat de ser el responsable del doble apunyalament. Un veí havia trucat a la policia catalana alertant d'aquesta baralla a l'habitatge quan els agents han entrat al pis i han trobat l'home ferit.
El mirador de l'actualitat.
Salutacions del Mario Ramírez a les vies de so, avui del Ferran Capdevila a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. 2 minuts i seran 8:15. Comencem ara ja el temps d'anàlisi de l'actualitat. 941 persones. Aquesta és la xifra d'éssers humans que dormen al carrer a Barcelona, segons el recompte que s'ha fet aquesta matinada passada a tots els districtes de la ciutat. La xifra ha augmentat en relació amb l'any passat, en què s'havien registrat 892 sense sostre. D'altra banda, s'han comptabilitzat 1.973 persones, entre homes i dones, que no tenen llar però que dormen en equipaments municipals o de diverses entitats socials, així com en pisos amb suport social o pensions, segons les dades provisionals de què disposem en aquests moments de fons del dispositiu. Aquesta iniciativa, inicialment impulsada ara fa uns anys per Arrels Fundació, ha comptat aquest 2016 per primera vegada amb la participació de moltes instàncies implicades, és a dir, entitats, Ajuntament de Barcelona i voluntaris. Més enllà del recompte en ell mateix, per sensibilitzar els ciutadans i situar el problema, lògicament, saber el nombre de persones que dormen als carrers de la capital catalana destapa una realitat que ens interpel·la i que ens ha de fer reflexionar. No es tracta de lamentar-se o de culpabilitzar tota la societat de manera gratuïta, sinó, sobretot, d'obrir llums d'esperança a una societat, la nostra, on existeix el problema i el drama de la pobresa i la desesperació, però també un capital social en forma de voluntariat, entitats i, en definitiva, una enorme inquietud solidària. Això és el que volem descobrir avui en el nostre programa a través del col·loqui i dels testimonis. Encara que aquest recompte ofereixi unes xifres que són fredes, és molt important tenir present que el seu objectiu no és fer estadístiques i evolucions per lamentar-se, com dèiem, o per aplaudir determinades mesures socials o accions a favor dels més necessitats, sinó sobretot per descobrir rostres, situacions i drames humans. Això és el que ens demana, per exemple, el Papa Francesc a l'exhortació La joia de l'Evangeli, que ens aturem davant el pobre estès al carrer sense cap perspectiva de prosperitat ni de tenir el mínim necessari per viure. Ho diu així els qui han fet aquesta nit passada aquest recompte parlant amb moltes persones sense sostre, ho han aplicat. Obrim el temps de col·loqui. Ens acompanyen avui la presidenta de Càritas Catalunya, Carme Borbonès, també col·laboradora d'aquesta casa a través del programa La Veu de Càritas. Senyora Carme Borbonès, bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda, gràcies.
També tenim amb nosaltres Paola Jubert, que és voluntària participant en el recompte de persones que viuen al carrer a Barcelona aquesta nit passada i no sé si els anys anteriors també. Bona tarda, Paola Jubert.
Hola, bona tarda. Sí, és el quart any que hi participo.
El quart any. Vostè pertany a alguna de les entitats que Arrels Fundació sí o no?
No.
Ho
no,
fa a títol no. personal, no? Com moltes persones. Més de 900 són les que han participat voluntàriament, no?, en aquest recompte.
Aquest any 900... Sí, més de 900.
Que gairebé el mateix nombre de persones que s'han trobat al carrer. Curiosa aquesta coincidència de xifres. I completem les presentacions saludant Núria Gispert, també amiga des de fa moltíssims anys d'aquesta casa. És activista social, exdirectora de Càritas Barcelona i membre del Consell Assessor de la Fundació Pere Tarrés, entre altres coses. Núria Gispert, bona tarda.
Hola, bona tarda.
També activista política, mare i àvia de família, podem dir moltes coses, oi? Com està?
Bé, bé, bé.
Molt bé. Li diu alguna cosa, això del recompte? Quan vostè estava a Càritas, em sembla que ja es feia,
ja
o es començava
fèiem,
a fer.
Ja ho fèiem, I quan estava a l'Ajuntament, Pasqual Maragall tenia molt interès, precisament, amb la gent que dormia al carrer i feia fer a les assistentes socials cada any un recompte, no? Clar, les xifres no són les mateixes ni molt menys, perquè tot el marc global és absolutament diferent del de llavors.
Si els sembla, per organitzar-nos bé, comencem parlant del recompte d'aquesta matinada passada. Ens podrà explicar inicialment Paula Jubert com ha anat i després comentar una mica quina valoració podem fer entre tots plegats des de dintre i des d'en fora de la iniciativa. Com ha anat Paula Jubert aquest any?
Ha anat molt bé. La veritat és que cada any progressem i aquest any teníem fins i tot una aplicació en els mòbils on podíem anar registrant i arribava en el mateix moment a la central la gent que anàvem trobant i a part d'una carpeta amb tota la documentació. El fet de ser més també es va notar perquè teníem zones més petites. Llavors es va poder rastrejar més, que era un dels objectius, que entréssim en els parcs, a les zones ajardinades. Altres anys ens havien dit no ho feu i aquest any van dir sí, sí, fem-ho, perquè així calcularem bé. Com que era primavera ja hi havia gent dormint al ras, i, per tant, doncs això ha servit perquè poguéssim realment explorar tota la ciutat.
L'operatiu, que ja té, com dèiem, una certa experiència, s'organitza per grups, vetllant per la seguretat de tots, i també aquest any amb la col·laboració directa de l'Ajuntament, que l'Ajuntament no és que s'hi oposés, però potser aquest any s'hi ha implicat més.
Sí, sí, aquest any estava molt implicat a través del Barcelona Inclusiva i de la xarxa d'atenció a les persones sense sostre. Doncs realment va haver-hi molta implicació, que ja ho feien altres anys.
Hi ha alguna situació que s'hagi produït i que es pugui destacar? Bé, primer de tot, hem donat les xifres que s'han publicat durant el dia d'avui, són aquestes, no? 941 persones.
Sí, sí, això és el que ha sortit de tota la documentació entregada per tots els equips. Suposo que s'acabarà de comprovar que no hi hagi duplicitats, etc, però ha augmentat respecte a l'any passat.
Sí, de 892 a 941 sense sostre que dormen al carrer. Vaja, que no tenen sostre. Hi ha aquestes 1.973 persones que viuen en equipaments municipals o cases d'entitats. Això suposo que ja es tenia més o menys controlat. S'ha verificat aquesta nit, també, això?
No això són ja, les entitats.
Són les entitats, sí, que ja ho han donat.
Són les 29 entitats que formen part de la xarxa. Que tenen ja molt controlat i molt registrat.
Ara li preguntarem a Paola Jubert més impressions sobre l'experiència, però Carme Borbonès, Núria Gispert, quina sensació tenen, sobretot pensant en la utilitat d'una iniciativa com aquesta?
Home, jo crec que és molt important tenir una iniciativa com aquesta, perquè això que has fet aquesta introducció, a mi, per mi, és el més important de tot, no? que el que representa cada persona és una història de la seva vida, com ha arribat a aquesta situació, què passa. Diu que es farà, em sembla que he llegit aquí, que es faria una altra contada, una altra trobada amb aquesta gent, un altre recompte, però llavors sapiguem a veure si estan malalts, si no estan malalts, com han arribat aquí, perquè van perdre la feina. Vull dir, jo penso que hi ha hagut, des de l'any 2007 avui, que hi ha hagut aquesta gran crisi, molta gent que inclús tenia pis, etcètera, ha sigut destonat, o per exemple, doncs, famílies que s'han desestructurat degut a la crisi, i per tant han arribat a l'alcoholisme i al final han arribat al carrer. Jo crec que n'hi ha d'aquestes persones que són recuperables. I per tant, les entitats, les institucions, d'una manera conjunta, jo penso que hem de treballar i han de buscar mètodes. Jo penso que és important aquesta xifra que aquí es dona, 1.973 persones que estan en equipaments municipals o que estan en pisos. Crec que millor és que puguin estar. Aquestes persones han estat molts anys, a la millor, alguns molts, diguéssim, fora, com si diguéssim, de l'arsen, per dir-ho d'una manera, sí, de l'autovia, i per tant necessiten una flexibilitat que a la millor amb un tipus d'equipament o residència no ho poden aguantar-ho, i en canvi vivint en petits grups, 5 persones, 6 persones, els hi retorna la millor el que el representava la família per ells, i formen una nova família. Jo crec que això és el que hem d'anar buscant.
Carme Borbonès.
Sí, jo inclús, fins fa uns anys, la Unió Europea, amb aquestes persones que no dormien al ras, però d'alguna manera dormien al carrer, no estaven ben vistes, perquè considerava que era una opció personal i que ho feien perquè no volien, diguéssim, seguir les normes de la societat. Però ara ens hem donat compte que això era, el que era una situació fruit d'unes circumstàncies negatives que afectaven, com deien la Núria, en concret, aquestes persones que ho han perdut tot. Llavors jo crec que estem fent passos i amb això hem de tindre una esperança avui, perquè el que diem, bueno, n'hem trobat més, com comentava la Paula, molt bé, però ja hi ha més entitats que estan pensant en noves respostes, com apuntava. I ara, i sobretot perquè, insisteixo, ara la Unió Europea i nosaltres, com a part d'Europa, ens hem donat compte que aquesta gent que està al carrer no hi està perquè vol. No és una opció personal perquè vol trencar amb els esquemes de vida, sinó que ja està perquè malauradament no té on estar. No? Jo crec que aquest pas l'hem d'entendre. Crec que malauradament encara n'hi ha 941, però hem d'intentar veure com establim nous mecanismes, nous espais, noves dinàmiques que faci que aquestes persones no segueixin al carrer. Però a mi m'ha fet reflexionar aquest fet, no? Que a Europa abans ho mirava malament. Un sense sostre estava considerat una persona, diguéssim, transgressora de moltes coses. I ara el que manteja, ens hem conscienciat tots i ens hem donat compte de la realitat i ens hi estem posant.
Així tot, Paula Jubert, es troba en situacions de tota mena, no? Persones que diuen que no volen cap sostre, persones que estan com indignades i la seva forma de protestar potser és aquesta, no sé. S'aturen a parlar amb tots? Hi ha temps?
No, la nit del recompte, de fet, no ens aturem i no contactem amb ells. Sí que ho farem d'aquí 2 setmanes, que comentaves que es farà un altre 900, i aleshores allà sí que tornarem, anirem a parlar amb ells i els hi preguntarem sobre la seva situació personal, sobre quines necessitats tenen. Es farà només limitat a 2 barris, que són Ciutat Vella i l'Eixample, perquè seria impossible fer-ho amb tots. Però ahir la nit l'únic que es feia és un recompte. Jo crec que és important la nit del recompte per això, no només perquè les administracions i les entitats que ho estan fent sàpiguen quina és la realitat i per tant puguin actuar, sinó perquè 900 voluntaris fent-ho també té una repercussió a nivell de ciutat, perquè un explica a casa què va fer i els fills escolten i a vegades veuen el que dorm al carrer, després ho expliques a la feina perquè fas més, els ulls més cansats que el normal, i llavors tot això fa i tot això fa que la ciutat sigui més conscient de que hi ha un problema i que aquesta gent no són aquells que dormen en un caixer, sinó que són com nosaltres i que per unes circumstàncies especials s'han trobat dormint al carrer.
Tot el recorregut coordinat es fa des de les 10 de la nit fins a les 4 de la matinada, més o menys, una cosa
sí,
així.
Sí, afortunadament menys, fins a les 3.
Fins a les 3. Però Déu-n'hi-do, altera molt el ritme habitual de la Son i més en un dia feiner. Per tant, doblement felicitats als 900 voluntaris, més de 900, que s'han implicat en aquesta activitat. No és només el dormir menys, sinó tot el gest de generositat que comporta això. Sí, potser m'agradaria que reflexionéssim una mica més sobre el sentit d'una activitat com aquesta, perquè potser si preguntéssim pel carrer a la societat, segurament no tothom hi veu una utilitat quan preguntem. Potser hi ha altres maneres d'ajudar les persones que no pas saber quantes són, no sé.
L'utilitat principal des de les entitats que els atenen és perquè per poder parlar amb l'administració amb unes xifres concretes, i això és important, perquè si no l'administració, bueno, sí, això és un problema, però saber l'abast del problema és molt important.
No, jo penso una cosa també voldria dir, que algunes d'aquestes persones, jo exactament, doncs no sé, quan més es va llegir treballant, suposo que es anirà sapiguent. Jo crec que hi va haver-hi una cosa que no vàrem saber fer quan va començar la democràcia, que és que, evidentment, van desaparèixer, i entre cometes ho dic, els manicomis, no? La gent que estava allà tancada. I amb aquesta gent no els hi vam saber donar una solució. Llavors hi ha una petita part d'aquesta gent que el que té és una malaltia mental. O sigui, això que tu deies, de que diuen, no és que no volem, nosaltres no ens volem rentar, no volem...
Hi ha casos que diuen això.
Per això. Per tant, és cas per cas que s'ha de veure per què ha arribat aquesta situació. Hi ha gent que a la millor fa 25 anys que estàs en aquesta situació, i hi ha gent que en fa 6 o que en fa 5 degut. O sigui, hem de buscar quines són les causes que han portat aquesta situació. I, per tant, una de les causes, a part de la crisi, etc., és perquè tot el tema aquest mental no hem sabut donar solució.
I en molts casos, suposo que ho podrà confirmar Paula Jubert, que ha trepitjat el carrer, són persones que mentalment no estan bé, no? A banda de la situació de pobresa.
És un percentatge, sí, hi ha un percentatge elevat, com diu la Núria. I també és cert que el carrer desestabilitza. O sigui,
sí,
hi ha les dues coses. Hi ha gent que hi arriba perquè no està bé, i hi ha gent que després de passar un temps no estàs bé perquè perds allò més íntim, que és el tenir una casa.
És l'eterna pregunta de l'ou o la gallina, no? En molts casos no ho sabem, però en qualsevol cas són persones que necessiten ajuda. Això és el més important.
Exactament, però jo també em reafirmo el que deia la Núria de la salut mental, que no hem sabut resoldre, perquè, a més, millor aquestes persones, potser en la seva joventut, havien viscut a la família, hi havia uns pares que en tenien cura, però almenys aquests pares ja han desaparegut, no tenen més família, han perdut tots els béns que potser mínimament tenien, i sense donar compte hem anat al carrer. I no és l'assignatura pendent, com deia molt bé la Núria, la salut mental aquí, perquè la diagnosti inclús l'hem tractat, però no hi han fet ni seguiment ni acompanyament. I això com a ciutat ens hem de plantejar. Hem d'acompanyar moltes persones. No n'hi ha prou en donar-los una solució, diguéssim, mèdica de teràpia, sinó que els hem d'acompanyar en el dia a dia, perquè potser no haurien arribat al carrer si haguessin tingut un acompanyament més proper, i els hi va fallar tot.
Mira, a mi em crida molt l'atenció que, per exemple, el lloc on hi ha més persones que dormen al carrer és a l'Eixample.
Sí, tenim les dades per districtes, efectivament. Sí, sí.
I això m'ha cridat molt l'atenció.
220 persones a l'Eixample.
Jo moltes vegades dic, quan es parla de pobresa, etc., o com es parla d'unes situacions de soledat, etc., que l'Eixample és un foco que ningú se'n cuida, tothom parla de Ciutat Vella, inclús hi ha quantitat d'entitats a Ciutat Vella, moltes, i en canvi de l'Eixample no se'n cuiden. I aquesta gent de l'Eixample eren gent, això que deia la Carme, eren gent pues, que de classe mitja, intel·lectuals, però que no tenien seguretat social, que tenien una família, que estaven acostumats inclús a una certa cosa, I han anat baixant, i al final la millor, la gent de l'Eixample era gent que els pisos no eren de propietat, eren de lloguer, per tant, han pujat els lloguers perquè ja se'ls ha acabat, la millor la filla soltera o el fill solter, i aquesta persona ha perdut la feina i al final acaba al carrer. Per això m'estranya, no m'estranya, quan parlo sempre de l'Eixample, no m'estranya que el lloc on hi ha més gent que havia estat sense sostre és a l'Eixample. Mm-hmm. I no és perquè hi hagi, com si diguéssim, espais que la gent pugui estar més.
Hi ha més caixers, per exemple, hi ha més llocs... Però vaja, no sé si és l'única raó.
No hi ha parcs, no hi ha zones verdes. Per exemple, en canvi, veig Sant Andreu, 18 persones.
Sí, és poques, per tenir en compte que és un barri obrer.
Home, per tenir en compte...
És més solidari. Mm-hmm. Sempre hi ha hagut més barri, més xarxa humana, de veïnatge.
De veïnatge. Després jo crec que les parròquies s'han unit, han format, han intentat buscar solucions, han fet uns supermercats, per dir-ho així, entre cometes, solidaris. Sí, 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 sí. Tot això...
Aclarim que el districte de Sant Andreu inclou la Sagrera, ho dic, perquè la senyora Gispert és sagrarenca.
I el Congrés... Però imagina't, hi ha unes zones verdes impressionants, perquè tota la zona de la Maquinista, més allò és sol, és resguardat, tot el que vulguis, tot el que és el Parc Pegà, tot el que és la Sagrera. Per exemple, la plaça de les Massades queda absolutament coberta. Vull dir, et dic que els llocs, tot el dels indians, tot allò... O sigui,
llocs on podia dormir molta gent al ras.
On podria dormir molta gent al ras. Mm. I, en canvi, només hi ha 18 persones. Però perquè també juga un paper molt important la solidaritat
de la gent.
Mm-hmm. I si no hi ha xarxa solidària, que ajuda, que fa, etc. Promociona precisament el que la gent pues quedi desestructurada, no se'n cuidi ningú, quedi al carrer, etc.
Passa un minut i mig de 7:45. Avui ens acompanyen en el Mirador de l'Actualitat l'activista social i exdirectora de Càritas Barcelona, Núria Gispert, la presidenta de Càritas Catalunya, Carme Borbonès, i la voluntària participant en el recompte de persones que viuen al carrer a Barcelona, Paola Jubert. Per cert, per quines zones ha anat vostè?
Les Corts. Aquest any a les Corts.
45 persones al districte de les Corts, molt a prop d'aquí, per cert. Mm-hmm. No és dels llocs on més gent hi ha, però tenim Gràcia 46, Sarrià, Sant Gervasi 58 persones, Horta, Guinardó 30, Nou Barris també 30...
Imagina't, Nou Barris, però per què? Perquè també allà...
I és un lloc gran, exacte.
És un lloc enorme. Uh-huh. No gran, enorme.
Enorme i amb molta població.
Amb molta població i, a més, amb molts llocs, perquè arriba fins a dalt la ciutat meridiana, tot el que és Guineueta, tot allò, i a més hi ha racons per a aquestes persones, no? Per quedar arrasarades.
Molt bé. També hem de dir que després de l'Eixample amb 220 persones, Ciutat Vella 185 i Sants Montjuïc 144.
Són
els tres llocs on hi ha més gent dormint al carrer actualment a Barcelona. Parlem de Barcelona, que quedi clar, els oients ens escolten de molts llocs de Catalunya i Andorra. Hem de dir que aquesta problemàtica, en la seva proporció, segur que es produeix també en altres ciutats, Lleida, Tarragona, Girona, Terrassa, Sabadell...
I, de fet, ahir el recompte també es feia a l'Hospitalet, a Badalona i a Girona.
Ah, molt bé, doncs gràcies per l'aclariment. Sí, sí. Amb dades pròpies, suposem, no?
Amb dades pròpies, que no tenim els resultats, però es feia a les quatre ciutats.
No, i no han sortit, els resultats.
Bé,
jo
els coneixerem.
He escoltat perquè els volia conèixer.
Sí, com sigui, els coneixerem aviat. L'Hospitalet és una ciutat gran i previsiblement pot engreixar molt la xifra aquesta de 941 que tenim de Barcelona.
Sí, però si em permets,
sí, endavant,
la idea
Carme Borbonès.
Que deia la Núria és que, a veure, aquí hi ha hagut un tema que l'han de reconèixer, i és que quan ha aparegut, per exemple, la gran crisi que amb això hi ha contribuït, aquelles persones més afeblides sistemàticament ja feia temps que estaven, per dir així, identificades pels serveis socials i tenien acompanyament. El problema ha sigut que hi ha hagut un canvi de model de societat que ha afectat en determinats districtes, i en aquest cas aquest, i potser en alguns trobarem en algunes altres ciutats de Catalunya que passarà, però que llavors aquests col·lectius han perdut tot el coixí familiar i tot el coixí veïnal. I això és una cosa nova. Jo crec que el recompte aquest ens ha de portar amb amb aquest plantejament. Perquè, insisteixo, això vam conèixer Càritas i la Núria ho compartirem, que Càritas ens vam donar compte que quan van començar les situacions de crisi i de canvi, la gent més empobrida no ho va notar tant, tot el contrari, ho van notar més aquelles persones que mai havien tingut cap dificultat, que seria el cas aquest que ara veiem. I això ho podríem extrapolar a tot Catalunya. Estic segura que quan tinguem les dades ho veurem. Amb ciutats, capitals de comarca, o per dir-ho així, Lleida, Girona, etc., veurem també el que dona, perquè segurament que ens donarem compte de que és una nova realitat.
No, perquè està desapareixent la classe mitja-baixa. I aquesta classe mitja-baixa és la que, la que en aquest moment passa això, perquè són gent que a la millor era professional i no estava assegurada, per tant, vol dir, ell pensava que viuria de la petita renta del que havia ahorrat, perquè, no sé, l'esperit, per exemple, jo parlo de Barcelona, l'esperit més aviat allò ahorrador, però vull dir, els interessos no els hi han donat per res, no? Etcètera, tota una sèrie de coses, quan ha anat venent tot. Tot. Em deia un antiquari que ara no ha d'anar mai als pobles a buscar coses, que només de la gent de l'Eixample, de les viudes, que s'ho van venent tot, viu.
Bé, aquí podríem parlar de moltes realitats de cada cas, però encara que ens ha dit Paula Jubert que no han parlat aquesta nit passada amb els que viuen al carrer, amb els que dormen al carrer, segur que té experiències de casos a partir d'altres visites. Quins perfils es veuen? Sobretot perfils nous. Suposem que es poden trobar moltes persones, en la línia del que deien ara Carme Borbonés i Núria Gispert, que potser fa 5 anys treballaven amb normalitat, com tots els que treballem a diferents llocs.
Sí, la veritat és que és una situació que predomina en els homes i hi ha són gent no massa gran, tampoc. Hi ha un perfil sobre els 35-55 anys i gent més jove, també. En aquest perfil de mitja edat són gent, sobretot, d'aquí. A vegades tendim a pensar que són gent que ve de fora, però no és així, són gent d'aquí, i que probablement per situacions familiars desestructurades han acabat visquent al carrer. Mm-hmm. Aquest és el perfil, i després hi ha un percentatge on hi ha també malaltia psiquiàtrica.
Les persones que viuen al carrer sense sostre i, per tant, passen la nit al ras o en un caixer o en un parc, són éssers humans que necessiten ajuda desesperada. Una mica el que deia la Mare Teresa de Calcuta, aviat santa, són els últims dels últims, no? Els més pobres entre els pobres. Però potser aquí el que necessitem com a societat, ho apuntava també abans la presidenta de Càritas Catalunya, és que a part de donar-los el peix, els hi puguem donar la canya, sobretot als més joves en el futur.
Sí, de fet hi ha una tendència que ens arriba d'Estats Units i de Canadà, sobretot, i que està funcionant, que és el housing first. És donar-los primer de tot casa. I després arreglar la situació. Moltes vegades hem tingut la temptació de voler institucionalitzar-los i posar-los tota una normativa que ells no volien i no podien complir. I aleshores s'ha vist que si el que els donem és una llar que els doni seguretat, tranquil·litat, després es pot treballar amb ells. I aleshores aquesta és la tendència, i això també és el que des de les entitats que estan tractant-los intentaran fer pressió amb les administracions per aconseguir més pisos per poder destinar-los en aquesta població.
Uh-huh. Mira, això és el que ha fet Arrels.
Exacte.
Ja ha tingut un èxit, no?
I tant, sí, i tant. Arrels Fundació amb una gran tasca.
Això és el més important. És que, o sigui, el més dramàtic, l'últim de l'últim, com deies, Ignasi, és el dormir al ras.
Exacte.
Però és que encara el més dur és no tenir llar. I això ara ho hem de tornar a parlar, ho hem de recordar, sobretot a les noves generacions, que a vegades vivim molt amb companys i compartim pisos quan hem estat joves, però una cosa és tenir un sostre, inclús tindre unes situacions de sobrevivència resoltes, però una altra cosa és tenir una llar. Hem de tornar a recuperar i hem d'entendre què vol dir tenir una llar. Tenir una llar vol dir tenir dignitat, tindre espai íntim i propi. I això sí que ho hem de recalcar a partir d'aquesta identificació de situacions, com deia la Paula ara.
I això és comú a totes les cultures, a totes les sensibilitats, cadascú a la seva manera, però tots necessiten aquest espai. És molt humà, molt antropològic.
Jo penso que amb tota aquesta crisi que hi ha hagut, si molta gent s'ha salvat, el pal de paller ha sigut la família.
Sí, efectivament.
Han sigut els avis, han sigut els pares, han sigut els que han salvat aquesta família i al final han pogut tornar una altra vegada a trobar el treball, etc. Si no haguessin tingut això, no s'haguessin salvat.
Sí, sí, certament. Bé, no sé si Paula Jubert volia comentar alguna cosa.
Sí, jo afegint una mica, estic molt d'acord amb el que diu la Carme, i de fet llegia fa poc un llibre del filòsof Josep Maria Esquirol, i hi ha un capítol dedicat a la casa, i hi ha frases boníssimes, i ell diu, la casa ens salva. La casa ens salva de la immensitat que espanta. En un univers de dimensions inimaginables, la casa és el raconet que fa de centre del món. I això moltes vegades ens n'hem oblidat. I és molt important. La casa realment salva.
En Paula Jubert, voluntària participant en el recompte de persones que viuen al carrer a Barcelona, amb Núria Gispert, activista social, i amb Carme Borbonès, presidenta de Càritas Catalunya. Afrontem els últims 5 minuts avui del col·loqui. M'agradaria preguntar-vos què hem de fer, què podem fer, què recomanarien vostès als ciutadans que es troben sovint persones. Moltes vegades de dia no se sap si passen la nit al carrer, però es pot intuir. També ens les trobem de nit, de vegades, a les 10 de la nit. Si tornem a casa o si tornem d'un sopar, ens les podem trobar. Què podem fer? Si ens demanen ajuda, per exemple, què és millor? De vegades, quan el Papa ens diu que ens aturem i que no els deixem de banda, és difícil aplicar-ho, no? No vol dir que sempre ens hàgim d'aturar, potser, i donar una moneda o un bitllet.
Però potser mirar-los a la cara ens ajudarà a nosaltres, primer que tot, a pensar d'una altra manera. Després ja actuarem on sigui, però primer mirem a la cara i donem això que coneixen com nosaltres. Que hi ha hagut unes circumstàncies que el fan estar en aquella situació. Però de veritat, jo demanaria a tothom que ens escolti que quan vegi una persona aquesta se la miri uns instants i que llavors ho reflexioni una mica.
Els ulls.
Mirar els ulls. Mirar molt bé, molt bé. Bona recomanació. Després, sí. Una altra cosa és com reaccioni la persona. No la jutgem mai,
no,
però pot reaccionar millor, pitjor.
No podem jutjar
això
mai nosaltres.
Per això, per això, per això. No.
Perquè nosaltres ens podem trobar amb la mateixa, o ens podríem trobar amb la mateixa situació que aquesta persona. I jo crec que el que hem d'intentar també és que la gent, això que, per exemple, hi ha aquesta, això que deies tu, que abans la gent els mirava malament i etc. I això encara hi ha moltíssima gent, és explicar moltíssim el per què hi ha gent sense sostre. Perquè la gent no s'ho acaba, com si diguéssim, d'empassar. Es pensa que és un grillat, es pensa que ha arribat a aquesta situació perquè no ha volgut complir unes normes, etc. No. Té una història, i aquesta història l'ha fet arribar aquí. I llavors, fer veure a l'altre que aquesta història, en el treball, a la feina, en els llocs on nosaltres ens moguem, a les converses entre amics, etc., jo crec que val molt la pena d'explicar el que vol dir no tenir sostre i quin és, com si diguéssim, per què ha arribat a aquesta situació de no tenir sostre.
Paula Jubert.
Sí, m'has fet pensar en un convidat que van entrevistar un sense sostre que estava a Rels, però que ell havia sigut periodista, havia estat casat, havia tingut una família i que les circumstàncies l'havien portat a ser un sense sostre.
Recordo.
I era una persona validíssima intel·lectualment, psicològicament, i explicava que les circumstàncies diverses l'havien portat a dormir al carrer. I realment frapa molt i acabes pensant que qualsevol de nosaltres podria trobar-se en aquesta situació. Quan se't creuen tres coses en la teva vida, què pot passar?
I amb la regla d'or, doncs, què ens agradaria que ens fessin a nosaltres? Pensem-hi, no? Potser això que diu vostè de mirar els ulls ens arriba molt, perquè mirar els ulls...
Necessiten amor.
Sí.
Estimació, comprensió.
I nosaltres també hem de pensar que la història personal, com deia ara la Núria, és la nostra història com a societat. Per tant, nosaltres també formem part d'aquestes situacions tan dramàtiques i que potser també contribuïm una miqueta que això hagi arribat, eh? És a dir, tots ens hem de corresponsabilitzar.
I tant, com diu Sant Pau, si un dit del peu pateix, també pateix la mà o el cap o els ulls, i la societat és una mica així, no?, com el cos humà.
Per nosaltres sí, no?
I tant. Bé, doncs és una de les coses que podem fer, mirar els ulls, aturar-se, evidentment no jutjar, per descomptat. Normalment, potser Paula Jubert ens ho pot confirmar, no reaccionen negativament les persones quan les miren. mirem o si els hi preguntem, ja no dic violentament, sinó ni tan sols negativament.
Jo crec que a la gent ho agraeixen.
Ho agraeixen.
I una cosa de les que es queixen sempre és que la gent passa sense mirar-los. Fins i tot el que dona una moneda gira el cap. I ells, bueno, doncs tots agraïm les mirades i tots agraïm tots els mimos i les delicadeses que puguin tenir.
La indiferència és el pitjor.
Exacte.
Sí, exacte.
I voleu dir que en el fons no ho fem també tots plegats i també tenim una actitud a vegades una miqueta maixa de que anem, diguéssim, que volem que judiquem d'una manera molt callada, però que la nostra actitud no està sent de rebuig encara una mica, com parlàvem fa uns moments. És a dir, jo crec que anem amb una dosis de pensar que encara està a les seves mans la responsabilitat d'estar al carrer, que això no és veritat.
Una qüestió pràctica per acabar, ens queda menys d'un minut. Reduir aquestes xifres, per exemple, Paula Jubert, seria indicatiu d'una millora en les polítiques socials, en la situació econòmica social del país?
Si aconseguíssim reduir els 941 i augmentar-los cap als que estan ja en situacions estables i sota la tutela o el suport, de les entitats que es dediquen a això, seria
I
fantàstic.
Tant. Ja no diguem inserció laboral...
Bueno, és que després es pot fer tot.
Clar. Bé, doncs no hi ha temps per més, però agraïm molt la presència avui de Paula Jubert, que ha passat una part important de la nit passada recomptant persones als carrers de Barcelona. Bona tarda i fins una altra.
Gràcies a vosaltres.
I gràcies també a Núria Gispert, activista social i també amiga d'aquesta casa, i a Carme Borbonès, presidenta de Càritas Catalunya. Que vagi molt bé. Bona tarda.
Gràcies. Moltes gràcies.